Passen 20 minuts de les 9 del matí, com cada dia a aquesta hora ja sabeu que és el nostre moment de fer un cafè i avui el farem amb un dibuixant de còmic de Sant Cugat. Porta des dels 15 anys dedicant-s'hi amb treballs destacables com el Zorro o el Llanero Solitario. Prové d'una família d'artistes, si és que el seu pare va ser actor i director de teatre durant tota la seva vida i el seu germà també estava dedicat a aquest món com a guionista de còmic, però a més, el seu oncle també va ser dibuixant, il·lustrador i pintor. Ha treballat en projectes amb personalitats molt conegudes del món del cinema com Tim Burton, Alicia en el País de les Meravilles o Quentin Tarantino a Django. Ell és l'Esteve Polls, a qui saludem ara mateix. Esteve, molt bon dia.
Bon dia.
També saludem el nostre company de Cugat Media, l'Aitor García. Aitor, què tal?
Molt bon dia, Rocío, com estem?
Comencem aquesta conversa perquè ja ho dèiem ara a l'inici, provens d'una família d'artistes. El teu pare va ser actor i director de teatre, el teu oncle va ser dibuixant, il·lustrador de còmics també. Com vas començar tu precisament, Esteve, en el món del còmic? No sé si precisament va ser ell que et va contagiar aquesta afició.
Doncs el que em va contagiar l'afició va ser el meu oncle, precisament. Sí, sí. Home, era molt divertit. Jo, en vez d'anar-me'n amb els meus companys quan sortia de col·legi a jugar a futbol, carrer, alguna cosa d'aquestes, me n'anava a veure el meu tio com dibuixava. I així va començar la cosa.
I quin va ser, si parlem dels teus orígens, el teu primer projecte professional?
A veure, va ser un encàrrec d'Anglaterra. Uh-huh. Era una historieta de dues pàgines enormes de futbol. Va ser la primera feina que jo vaig fer com a professional.
I com la vas viure? És a dir, quan et va arribar aquest encàrrec i et vas enfrontar a fer la teva primera feina professional, el teu primer projecte, va ser un repte també, imagino, no?
Sí, i tant. Hi havia uns nervis d'aquells de por, buscant material, buscant documentació per fer futbol i, bueno, molts nervis. Ara ho van acceptar i a partir d'aquí vaig estar treballant molt temps amb ells.
Quins han estat els teus referents en el món del còmic per inspirar-te en la teva obra?
A veure, a part del meu oncle, a mi m'ha agradat moltíssim el còmic de Harold Foster, El Principi Valiente. Uh-huh. I és el meu referent, diguéssim, no? I tinc tota la col·lecció del Príncipe Valiente a casa, clar.
A més, a tota la teva carrera has destacat sobretot per dibuixar western. No sé si és precisament el teu gènere preferit. I a més, quins altres gèneres dibuixes? Explica'ns una mica.
A veure, no és que sigui el meu preferit, el western. El que passa que als Estats Units, quan vaig fer els westerns d'allà, els va agradar la manera que jo li feia, o sigui, no feia el western típic del John Wayne, tots ben arregladets amb els seus sombreros, sinó que feia un western autèntic, diguéssim el western brut. Com un exemple et podria posar la pel·lícula de Deadwood, una cosa així, més o menys.
Sempre quan les persones que us dediqueu a aquest món de l'art diem que potser cadascuna de les vostres obres són com petits fills, no?, vostres. De vegades és complicat escollir un, però jo et volia preguntar, almenys de tots els treballs que has fet, quin ha estat el que més has gaudit? No et preguntaré el teu preferit per no posar-te en un compromís, però aquell que recordes d'una manera especial per com ha estat el procés, per com l'has gaudit...
A veure, el que jo m'ho he passat millor, possiblement, ha sigut el Lone Ranger, el Llanero Solitario. Els guions eren molt bons, la veritat, i dibuixant disfrutaves, la veritat. Això és cert, eh? És el que possiblement m'ha agradat més. El reste, pues, lògicament, com a dibuixant de còmics, m'agrada tots els temes, no? Mm-hmm. I m'adapto a tots els temes, és la veritat.
I com és, Esteve, el procés? Quan tu esculls o decideixes fer un treball o tens un encàrrec, en el moment abans de fer-ho, com t'ho prepares? Com és tot aquest procés?
Mira, primer és parlar amb el guionista, això d'entrada, mm-hmm. per saber com ell s'imagina les vinyetes. Després, les començo a fer jo i concordem. Si ens agrada d'aquella manera i endavant. Llavors, buscar el material necessari per fer-ho. O sigui, tanta documentació, el tipus d'armes, en aquest cas, del western. quin tipus d'armes portaven, com eren, o sigui, tot això és així, o sigui, buscar documentació és el primordial.
No sé si les teves obres van dirigides a un públic en concret, és a dir, a un públic més jove o més adult, o en aquest cas, no?
A veure, és tots els públics. Per el que sé, per el que vaig tindre les notícies dels Estats Units, es venia bastant a tot el públic, eh? O sigui, no era solament els nanos ni adults, sinó tot el públic l'agafava. Perquè, a veure, jo faig un dibuix molt realista, molt autèntic. I és clar, amb els altres dibuixants tenen un estil propi, jo tinc el meu estil de realista.
Esteve, i dels personatges amb els que has dibuixat, que quasi tot ens suposo que han estat encàrrecs d'altres personatges, d'altres persones, de lo que has fet tu, de lo que has creat tu, quins personatges destacaries de la teva carrera?
Bueno, vam fer, amb el meu germà precisament, vam fer un personatge que es deia Macbeth. El vam fer per l'editorial Norma. I aquest m'ha quedat molt bé. Possiblement el destacaria com els altres, no? Amb tota la cosa del meu germà també ens veiem cada moment, discutíem que si el fèiem així, si el fèiem així. Vam estar pues, ben bé mig any preparant el personatge. Llavors el vam portar a Norma i Norma va dir, adentro, vinga.
Vas una col·lecció extensa o què?
Pues sí, bastant extensa, perquè nosaltres l'havíem fet per 12 capítols i ens vam reunir amb el director de Norma, dic, bueno, ara el tallem, el matem, o el que sigui, o s'ha acabat, no? Diu, no, no, dice, esto no. El tio, no és català, i esto no, dice, no, no, porque se está vendiendo muy bien en Noruega, dice, no, no, vosotros continuáis, i dic, ah, bueno, pues venga, som-hi, continuem. I em sembla que es van fer uns 40 volúmens, em sembla, més o menys.
Clar, perquè a quins països d'Europa i del món has publicat còmics? Que has voltat molt, eh?
Sí, mira. Vaig començar a treballar per Anglaterra. Després vaig passar a França, treballant també per Anglaterra al mateix temps, Alemanya, Itàlia i finalment Estats Units. I ara estic encasillat bastant a Estats Units. Tot i això no vol dir que no treballi per uns altres països com estic treballant en aquest moment per Anglaterra també. O sigui, dues col·leccions. Ara, ja no és el mateix d'abans, ja vaig poc a poc, o sigui, bona lletra, ja no és allò d'agobiat cada dia ja treballant com un desesperat, no, no. Escolta, necessito els meus dies de descans també.
I ara mateix en què hi estàs dedicat?
Doncs estic fent per Estats Units, que ja s'està acabant, que són 280 pàgines de la vida d'Ignacio de Loyola, i per Anglaterra estic fent una sèrie de la Segona Guerra Mundial.
Temàtica religiosa havies tocat alguna vegada?
Una sola vegada, fa molts anys. Devia tindre jo 19, 18 o 19 anys que vaig fer la Bernadette Soubirous per França. I després ja no he tocat més res més de religiós fins ara. No?
Ets molt religiós o no?
No, tot el contrari. Jo no sé com acabarem aquest còmic perquè no sé si és religiós o al final seré més ateu que ningú, perquè escolta, ja estic fins als nassos de tindre tant cap allà pel mig, tu.
Perquè tu ets més aviat ateu o agnòstic? En què et defineixes?
Bueno, m'agrada molt el que és l'edat mitja, lògicament per la cosa que ja he coincidit abans de que m'agrada el Principi de l'Aliente, no? Però és igual, qualsevol tema ja em va bé.
I què en penses del paper que té el còmic actualment? Creus que cada vegada el còmic va agafant més popularitat o tot el contrari?
El còmic continua igual, amb la seva popularitat. El que passa que com sempre, m'he queixat de que en aquest país no es produeix massa còmic. O sigui, les editorials sí que produeixen còmic, però és bé de l'estranger. O sigui, arriba aquí, ells ho compren, arriba aquí, el que fan és tindre un traductor i un rotulista, i s'ha acabat. O sigui, no tenen que pagar ningú més. Si tu vols produir un còmic aquí, te'l tens que produir tu mateix. Aquest és molt trist, però és així.
Tu t'has hagut de produir algun còmic per tu mateix? I quin ha estat en aquest cas?
A veure, fa poc vam fer amb el Domènec Miquel, no sé si ho sabeu, però vam fer el que és la versió autèntica, diguéssim, de lo que és Pedra i Sang. Clar, té un altre nom, perquè Pedra i Sang no es pot posar. I aquest és el que vam fer entre el Domènec i jo, el vam produir nosaltres, i el Museu del Còmic de Sant Cugat.
I de tota la teva carrera, els anys que has estat treballant aquí a Catalunya, què en destacaries? perquè vas treballar per l'editorial Bruguera. Què vas estar fent exactament?
Sí, per la Bruguera jo vaig estar, quan tenia 15 anys, vaig estar treballant a dintre de Bruguera, com a treballadora de Bruguera, però a dintre, en els seus estudis. I després ja vaig treballar per Bruguera des de fora, des de casa, no? Aquest va ser el meu començament als 15 anys.
I quins personatges dibuixaves, quins còmics treballaves en aquella època?
A veure, nosaltres fèiem muntatges i còmics del Capitán Trueno. El Capitán Trueno, però nou, com si diguéssim, no? I vaig estar treballant amb això allà.
T'anava a preguntar també, perquè en aquella època hi havia el franquisme també de pel mig. No sé si es ficaven molt en aquella època en el tema de la censura, si us censuraven molt, què us deien, perquè jo recordo, per exemple, és una anècdota petita, el 13 Rue del Percebe, en el Ibáñez, un dels pisos del còmic, hi havia un professor que es dedicava a inventar monstres i coses d'aquestes, als 3-4 anys el van substituir per un sastre perquè deien que només Déu podia donar vida. No sé si en el teu cas et vas trobar amb alguna cosa d'aquestes, o vas veure altres companys que van tenir alguna situació difícil pel tema de la censura.
Mira, en el meu cas no, perquè és clar, el còmic que feia jo, pues, no hi havia quasi censura, no? Però sí que coneixo alguns dibuixants que els hi va passar això, o sigui, repetir pàgines, canviar-les completament, perquè potser pues, hi havia un senyor que li feia fotir un disparo amb un altre i no es podia veure això. Igual que coses de sexe, impossible, això, prohibidíssim.
Esteve, no sé si tu tens fills o alguna filla.
Dos.
Clar, perquè començàvem aquesta entrevista explicant precisament que vens d'una família dedicada a aquest món, que el teu oncle t'ha inspirat moltíssim, i jo et volia preguntar si tu també ho estàs fent amb els teus fills, i si veus que ells també es volen dedicar a això, si els hi agrada, com és en aquest sentit?
A veure, els agrada moltíssim. Jo no he influït mai en els meus fills del que, volien fer, no? Però, mira, el resultat és que el meu fill petit és dibuixant, precisament, però no de còmics, sinó il·lustrador. I el meu fill gran és historiador. O sigui, suposo que alguna cosa ha influït aquí dintre.
Segur, i entre els dos es deuen complementar superbé. No sé si fins i tot entre els germans es demanen ajuda quan ha de fer alguna il·lustració, s'ha d'investigar...
Sí. Després venen a mi i em diuen, escolta, papa, això t'ho faries així? Pues sí o no? O
si el tàndem.
Sí.
Doncs avui volíem fer aquest cafè amb tu, Esteve Polls, dibuixant de còmic. Et volem agrair moltíssim aquesta estoneta. Ha estat un plaer.
El meu, ha sigut meu.
I també gràcies al nostre company, l'Aitor, com sempre.
Moltes gràcies, Rocío. Ens escoltem.
I també volíem aprofitar, ara que parlàvem de còmics, avui no tindrem, com és habitual cada dimarts, el nostre espai Z dedicat al món del manga, però també us volem recordar que el que sí tenim en marxa és el nostre concurs de dues entrades pel Saló del Manga d'aquest 2022, i el que heu de fer és enviar un àudio imitant el personatge, la cançó, parlant-nos del personatge de Totoro, que serà el protagonista la setmana vinent de la nostra secció de manga. Qualsevol cosa, qualsevol anècdota relacionada amb aquest personatge que ens vulgueu explicar, enviant-nos un àudio de WhatsApp al 628-841-055, 628-841-055. Si compartiu amb nosaltres aquesta experiència, entrareu al sorteig de dues entrades pel Saló del Manga d'aquest 2022.